L'Infovespre.
Comencem l'Infovespre, ho fem amb els titulars. Avui a l'Infovespre comencem parlant del cas de la nena que ha mort a l'Hospital de Blanes. Farem recopilació del que s'ha anat sabent al llarg del dia sobre aquest cas. El col·lector d'aigües de Calella i Poblenou s'ha trencat arran del temporal i ara aboca l'aigua a Pineda. Avui el conseller de Territori ha visitat la zona afectada. Parlarem també del nou camp de treball a l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda per saber en quin punt està la restauració i les feines arqueològiques que s'hi fan. En plana política comentarem que l'alcaldessa de Calella i diputada per Junts pel Sí, Montserrat Candini, no serà de la junta directiva del PDeCAT, ja que és incompatible amb els dos càrrecs que ja ostenta. I en esports parlarem dels preparatius del centenari del Club de Futbol Calella. Volen jugar un amistós contra la selecció catalana. Doncs bé, comencem. Com dèiem, el Departament de Salut investiga la mort d'una nena de 8 anys mentre esperava una ambulància pediàtrica a l'Hospital Comarcal de Blanes per traslladar-la a l'Hospital Trueta de Girona. L'Hospital Comarcal Sant Jaume de Blanes està gestionat per la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Segons el Departament de Salut, la nena va entrar al servei d'urgències a 2:45 de la matinada amb símptomes i signes que orientaven a una cetoacidosis diabètica. La pediatra que la va atendre va iniciar el tractament de forma immediata. Prop de les 6 del matí, el sistema d'emergències mèdiques, el SEM, va rebre l'avís de l'Hospital Comarcal de Blanes per al trasllat interhospitalari cap a l'Hospital Universitari Doctor Josep Trueta de Girona. Després de valorar conjuntament al cas, es qualifica com a prioritat 1, que en l'argot mèdic significa que la pacient, encara que requereix ser traslladada a un altre centre per al seu tractament, es troba en un hospital que pot mantenir estabilitzada la seva situació clínica. I no és fins les 8 del matí que l'ambulància pediàtrica provinent de l'Hospital Universitari Vall d'Hebron de Barcelona arriba a l'Hospital de Blanes, però ja era massa tard. L'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, ha explicat, dit que la nena va ser atesa i estabilitzada a Blanes, però cal analitzar perquè no va ser traslladada amb una altra ambulància. Una feina que s'ha de fer internament, sense especulacions ni mentides, ha dit, per garantir el respecte a la família.
Una infecció, tots els que hem patit infeccions ja sabem que pot anar a un quadre patològic greu de fallo multiorgànic. Pot donar-se el cas, com possiblement sigui el cas que ha passat aquí. No se sap. Silenci, respecte, i ja arribarà el moment que tindrem que determinar responsabilitats. Jo, el primer com a alcalde de Blanes, ho faré així.
Des de l'àmbit polític, els grups municipals d'Iniciativa per Catalunya Verds, Esquerra Unida i Alternativa i Batega per Blanes demanaran aquest dijous a l'alcalde de Blanes, Miquel Lupiáñez, una reunió urgent amb la direcció de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva.
Tot i això, el cas ha estat denunciat en primera instància del sindicat Comissions Obreres. De les 4 hores que s'havia dit hauria trigat l'ambulància pediàtrica, sembla que finalment el temps d'arribada va ser de gairebé 2 hores, la qual cosa entraria dins els estàndards normals. Edgar Felip, representant sindical de les Comissions Obreres a l'Hospital de Blanes, ha comentat que deixen la investigació en mans del departament, però posa en evidència que quan hi ha un pacient en un estat tan greu cal poder actuar amb més rapidesa, sigui quin sigui el protocol.
Tot això està en un procés d'investigació. Nosaltres ens remetarem també, com està fent tothom, al que digui Salut, al que estigui aquesta investigació que ha fet Salut. Crec que si és el centre de coordinació qui gestiona el trasllat i busca l'ambulància, crec que si la demora d'aquesta ambulància siguin 2 hores, siguin 3 hores, siguin 4 hores, és una demora important per un pacient crític, podrien haver buscat una altra alternativa. Però tot això està en mans d'una investigació.
Segons Comissions Obreres, la menor va ingressar a urgències en estat crític diumenge cap a les 2 de la matinada i dues hores després, a les 4, van activar l'ambulància per portar-la a Girona.
El sindicat critica que la unitat pediàtrica va trigar 4 hores a arribar a Blanes quan ja no van poder fer res per salvar-li la vida. Des del SEM ressalten que van rebre l'avís a les 5:53 de la matinada i l'ambulància especialitzada, de les quals només n'hi ha 2 a Catalunya, va arribar a les 8:10, un període de més de 2 hores que el SEM assegura que compleix els estàndards de temps. El síndic de Greuges de Catalunya també ha obert d'ofici una investigació en aquest cas.
Serveis informatius de Ràdio Calella. Actualitat i proximitat les 24 hores del dia.
Seguim endavant a l'Infovespre. Canviem ara de qüestió. El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha visitat fa unes hores el passeig marítim de Pineda de Mar, afectat pel temporal.
Des de la plaça Sara Llorenç s'ha desplaçat a la platja dels Pescadors i ha comprovat en persona els desperfectes juntament amb l'alcalde del municipi, Xavier Mor. Mor ha dit que la situació s'ha agreujat respecte a ahir i ha demanat ajuda a la Generalitat.
El col·lector d'aigües fecals, que ara mateix està trencat, i per tant tota l'aigua que ve de Calella i del barri del Poblenou doncs s'està vessant directament al mar, i de fet doncs l'empresa Simmar ja ens ha avisat que avui mateix o demà al matí començaran les obres per poder doncs solventar aquest problema. I ara tenim un afegit més, que és que els tècnics avui ens han advertit que podria ser que també doncs la via del tren estigués afectada. Per tant, el que demanem des de l'Ajuntament de Pineda precisament és el que avui hem tingut amb la visita del conseller, no? que les administracions superiors estiguin al costat dels ajuntaments en un moment que se'ns escapa de les mans, en un moment que nosaltres ens sentim totalment impotents per fer front a una actuació com aquesta, perquè no sabem per on començar.
El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull, ha avançat mesures que prendrà el govern català per solucionar els problemes que exposava Amor amb el col·lector.
En relació al col·lector, nosaltres en aquests temporals hem tingut afectació dels col·lectors. En primer, el col·lector de Llevant, a Badalona, davant de les Tres Xemeneies. Ahir mateix vaig presidir justament una reunió amb diversos alcaldes i l'àrea metropolitana per poder-hi ja treballant. En aquell cas concret, l'AMB, que és l'administració actuant, ja està duent a terme totes les actuacions. En aquest cas concret, el Consell Comarcal del Maresme, que també és l'administració actuant, ha començat a prendre les primeres mesures, tal com ha ratificat el president del Consell Comarcal, que en darrera instància pagarà l'Agència Catalana de l'Aigua. Nosaltres venim aquí per testimoniar això, però també per fer un acompanyament, perquè aquestes obres d'actuació d'aquest col·lector, recordin que és un col·lector que recull les aigües que han de ser sanejades a la depuradora de l'Alt Maresme. Són aigües que venen de Calella cap aquí, cap a Pineda, i van finalment cap a la depuradora, de poder-ho fer adequadament.
Rull també ha expressat les mesures que tiraran endavant per refer el passeig i la platja.
La setmana que ve, justament el dia 30, el director general d'Urbanisme de Catalunya es reunirà amb la directora general de Costes a Madrid per parlar de diverses qüestions, i especialment aquesta. I per això li he demanat al director general que avui m'acompanyés per explicar-li en molt detall què és el que ha passat. Però aquí, en el cas de Pineda, fixin-se que hem acreditat, i això és el que posava en valor l'Ajuntament i l'alcalde, que tota aquella zona on s'havia fet un espigó és la zona que ens ha aguantat el passeig marítim, que ens servia com a estructura, com a esquelet de l'actuació en matèria de platges. Potser haurem de fer algunes revisions en aquest pla que ha d'implementar l'Estat, i això que s'ha acreditat que ha funcionat bé i ha funcionat adequadament aquí a Pineda, generalitzar-ho.
Posteriorment, el titular de Territori i Sostenibilitat s'ha desplaçat a Malgrat de Mar, on, juntament amb l'alcalde Joan Mercader, ha visitat el camí de la Pomareda a l'altura dels càmpings.
Ràdio Calella Televisió, el grup multimèdia de referència de la teva ciutat.
L'entitat Amics Escoltes del Mont Negre de Calella farà aquest divendres i dissabte un dels últims camps de treball arqueològics a l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda. Serà els propers 27 i 28 de gener, com dèiem, la jornada, com és habitual, de les 8 del matí a les 5 de la tarda. Per saber exactament quins són els objectius d'aquest camp de treball, tenim en línia el Pere Badalló, d'Amics Escoltes del Mont Negre. Pere, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Parlem d'aquest camp de treball a Sant Andreu de l'Arboceda, uns dels últims camps de treball arqueològics que fareu l'entitat en aquesta ermita, que és de la vostra propietat. Bé, explica'ns una mica, Pere, què és el que toca fer aquest divendres i dissabte.
Sí, com bé dius, és dels últims camps arqueològics que farem, més que res perquè bueno, anem exaurint dia a dia doncs, tot el que l'arqueologia que hi ha doncs, al voltant d'aquesta ermita, i en aquest cas doncs, tenint exaurides les parts de l'habitatge annex a l'ermita, una part important de l'absis i feta una part bastant principal també de la nau central de l'ermita, doncs el que es pretén fer en aquests dos dies de camp arqueològic és exaurir ja d'una manera definitiva el que és la nau de l'ermita, el que és l'ermita en si, acabar d'excavar doncs, tota la zona interior, veure si hi ha alguna cosa més que ens pugui donar més informació i passar, i quasi segur que començarem, passarem a l'atri, diguéssim que és el porxo, el tecnicisme es diu l'atri, doncs a netejar aquest atri i a fer-ne l'arqueologia, que en principi és una zona senzilla perquè ja s'espera trobar doncs, tota una zona de banquetes i poca cosa més. Llavors, amb aquests dos punts es donar per finalitzada el que és l'arqueologia més important o la més vital per poder doncs, començar a fer ja més feines de consolidació i si fa falta d'aixecament d'alguna petita estructura. Sí que queden més llocs per excavar, sí que evidentment a nivell històric o cultural ens interessarà molt poder excavar altres zones com les zones de darrere l'absis que encara no tenim del tot excavades i la zona nord de l'Ermita, que esperem doncs, que també ens donin una mica d'informació, però a nivell del que és els passos a seguir mínims que necessitem doncs, per poder ja començar a realitzar un altre tipus d'accions, quasi segur que seran concloses doncs, amb aquesta última acció.
Mm. Uns mesos enrere, Pere, vau trobar restes òssies, dos enterraments al voltant d'aquesta ermita, al costat d'aquesta ermita. Aquestes restes òssies, aquests ossos, Pere, encara hi són? S'extrauran també en aquest camp de treball o com està aquesta qüestió?
En principi estan la gran majoria extrets, no queda res de molta importància, però clar, segur que farem algunes restes més sense cap mena de valor econòmic, diguéssim, perquè estem parlant d'enterraments extremadament pobres, sense cap mena de res, i per tant no excavarem perquè són temes que necessiten una mica més de delicadesa, s'avança molt més lentament, i en aquest cas, doncs, com que estan enterrats i continuen així, doncs, continuarem doncs, deixant-ho, tot i que a la llarga no descartem doncs, poder realitzar unes petites excavacions doncs, per datar més doncs, la gent que s'hi enterrava durant l'època d'activitat d'aquesta ermita. Ara mateix ho deixem tal com està per qüestions econòmiques, perquè si fos per nosaltres estaríem enviant cada dia arqueòlegs, perquè realment la informació que n'estem extraient és molt elevada, però bueno, a part d'un gaudi purament històric-cultural no podem extraure gaire més. I per tant, d'aquí ens quedem. I si en un futur doncs, podem tenir doncs, partides destinades a la recerca arqueològica per conèixer més doncs, la història d'aquesta ermita, continuarem sense dubte invertint diners perquè la nostra entitat va comprar l'ermita doncs, per ser-ne un refugi, una zona que la gent se la pogués sentir seva, una zona doncs, que estava molt agradada doncs, a construir-la, però també doncs, coneixen la història i tot el que hi ha passat.
Ara parlarem del futur d'aquesta zona, d'aquesta ermita, però abans aturem-nos encara un momentet en el passat, perquè amb tot el que heu explorat, amb tot el que heu excavat, amb tot el que n'heu extret, breument, quina és la història d'aquesta zona, d'aquesta ermita de Sant Andreu de l'Arboceda?
Bueno, a nivell historiogràfic, a nivell diguéssim, de cerca bibliogràfica, tenim datada d'una ermita doncs, des del 1079, estem parlant de quasi 1000 anys, la data més antiga. Estem parlant d'una ermita bastant pobra, perquè sempre que se'n parla doncs, es denota que és d'estil pobre, i és una ermita doncs, que ja ha estat allà, i la documentació més antiga que tenim és un document de termificació doncs, de la parròquia de Pineda de Mar, i denota l'ermita com una fita de la zona parroquial, no? Això indica doncs, que és encara més antiga que la data que se'n parla. perquè si se'n parla d'un document com un lloc de referència, és un senyal doncs, que és un edifici que fa ja, com a mínim, 100 anys que està allà, no? Perquè tota la gent la coneix i tota la gent sap que aquell lloc delimita una zona, no? I quan fa servir, doncs, antigament es fa servir una zona per delimitar, un punt concret per delimitar, significa que és un punt molt conegut per la gent. Llavors, aquesta és potser l'inici, no sabem si es crea una zona de pas. Inicialment era coneguda com Sant Andreu de les Sitges, doncs per la informació que en tenim, hi havia unes sitges on s'emmagatzemava gra, i per tant, doncs, tenim també indicis arqueològics que d'època preromana, per tant, estem en un enclavament que fa molt de temps que hi ha vida. Com? Doncs això encara està per estudiar una mica, però sí que hi ha alguns indicis que queden dues parets de l'ermita possiblement original, si és que és l'original. El que sí que tenim és una façana del segle XV, de l'estil barroc, amb un absis de planta quadrada i un arc en forma doncs, de ferradura, que això indica preromànic, un edifici annexe que es nota que ha estat molt canviat, que inicialment només són dues estances, s'amplia a tres, a més es baixa el nivell del fonament, diguéssim, original, es baixa i es tira cap amunt, doncs tot entre aquesta baixada i aquesta pujada guanyar un segon pis extra per convertir doncs, aquest habitatge en un lloc que inicialment era de dos, a passar una zona delimitada de sis, segurament, de sis habitacles. És una zona, doncs, bueno, és un edifici que ha patit moltes modificacions, que segurament mai a la vida les acabarem de conèixer totes, però sí que doncs, tota aquesta informació que anem extret a nivell bibliogràfic, doncs, per l'Aniol Noguera, en Francesc Noguera, de l'arxiu, doncs, que ens han ajudat moltíssim, i l'Aniol i en Francesc són com els historiadors de capçalera, doncs ens han donat tota aquesta informació a nivell de... Tenim un set de la gent que hi ha viscut, com s'ha anat modificant, com ha passat a ser propietat privada, com ha passat a ser s'ha desamortitzat, bueno, hi ha tot un seguit de història bastant complexa, doncs que sí que la coneixem, però l'edifici actual doncs, ens explica altres coses que a nivell bibliogràfic no podem trobar, no? Llavors estem amb aquestes i tant o d'hora esperem poder doncs, fer un recull i una explicació de resultat doncs, perquè la gent pugui conèixer la història d'aquest lloc, que tot i ser terme municipal de Pineda, lliga culturalment i històricament amb Calella.
Mm-hmm. Hem parlat del passat d'aquesta ermita, és el que estàvem fent ara, hem parlat també del present, que són aquests camps de treball i aquestes tasques que ja esteu fent des d'Amics Escoltes Montnegre, parlem també del futur d'aquesta ermita, d'aquesta zona, què és el que, en què s'ha de convertir, vaja, Sant Andreu de Garboseda, d'aquí un temps.
Bé, nosaltres volem que sigui un lloc que tothom se'l senti seu, dins del que cap, evidentment. Volem que sigui una zona viva, ho hem volgut sempre i ja des del primer dia que ens hi vam posar sembla que ho estem aconseguint. És una zona que la gent ara ha redescobert o ha descobert perquè desconeixia. Per tant, volem que sigui una zona doncs, que la gent se la senti, no? I que quan ensenyi doncs, els indrets bonics de la seva zona, ja sigui de Pineda o de Calella, doncs que ensenyi l'ermita, no? Per dir d'una manera aquesta manera de mostrar les coses que tu aprecies. Llavors, què volem que sigui realment a nivell pràctic? Doncs un refugi. Serà un refugi tancat, és a dir, nosaltres l'administrarem, però serà un refugi doncs, obert, pot ser de tipologia tancada, diguéssim que no està obert les 24 hores, sinó que és tancat, és obert a tot el moviment escolta de Catalunya i de la resta del món, si fa falta, doncs, per poder trobar un punt on entrar al Montnegre, on poder viure doncs, aquesta serralada que nosaltres tant estimem i intentem cuidar com podem, i per tant fer una zona que la gent doncs, li pugui agafar una pressa, no? I ara només l'agrupament Escolta Montnegre, amb el qual la nostra entitat, de la qual nosaltres naixem i que per tant estem doncs, íntimament lligats, pugui gaudir que la gent doncs, del cau pugui sentir-se seu, també doncs, gent d'altres agrupaments, d'altres caus, que s'ho puguin arribar a sentir seu, que puguin anar allà a passar un cap de setmana, a passar dos o tres dies, a dues o tres nits, que hi hagi una mica de refugi, una mica de llar de foc, amb un lloc petitó per dormir, amb una sala polivalent, petitona, totes, evidentment, dins de la zona que toca, no? I, llavors, reconvertir doncs, aquesta petita entrada el parc natural del Montnegre Corredor, que nosaltres tenim per aquesta zona de Calella, doncs reconvertir-la i gestionar-la una mica, no? I que sigui un punt, doncs, que s'hi vegi activitat, que realment es vegi una ermita conservada i doncs, que tot el seu entorn forestal també ho sigui, no?
I perquè això sigui possible, calen aquests camps de treball, cal l'esforç de moltíssima gent. Acabem, si cas, aquesta conversa parlant de detalls pràctics, és a dir, tota aquella gent que ens hagi escoltat i que digui, doncs, vull participar, vull anar-hi, vull ajudar en aquest camp de treball, què és el que ha de fer, Pere?
Bé, primer de tot, i això també serveix per l'ermita, el que cal per aconseguir reconstruir aquesta ermita és il·lusió. I un cop amb la il·lusió i les ganes de fer les coses, la resta, més amb penes i treballs, van sortint, per tant, evidentment tothom pensa en el tema econòmic que nosaltres anem saltejant com podem. En aquest cas doncs, estem molt contents perquè estem rebent ajuda doncs, tant a nivell personal com una mica econòmic dels amics de la biblioteca, els amics del Museu Arxiu, en els quals doncs, ens estan donant un cop de mà perquè els interessa doncs, aquesta història calellenca. Quines qüestions pràctiques? Doncs, com sempre, nosaltres obrim a tothom que vulgui venir. En aquest cas, doncs, pel que tenim moment la gent inscrita, tenim un noi que s'ha acostat que doncs, la primera vegada. Això ho obrim a tothom, que ningú se senti amb por, que pot venir i segurament podrà jugar a col·laborar amb una cosa o amb una altra. Llavors, què farem? Doncs, com sempre, quedarem a les 8 al carrer Bruguera 51, que és la seu social doncs, de l'agrupament Escolta i per extensió també la nostra. Carregarem les eines i tot el que faci falta i a partir doncs, de quarts de nou estarem a l'ermita doncs, començant amb els arqueòlegs d'Àctium, començant a fer feina fins que a les 5 o fins que comenci a marxar el sol ja per anar retirant. Si la gent es vol inscriure, doncs, a través de la web trobarà el nostre correu, que és info@amicsescoltes.cat. Ens pot enviar un correu, segurament si és de Calella segurament pot obtenir el nostre telèfon de manera molt senzilla i per tant doncs, convidem a tothom a venir i que per molt poc que pensi que pugui aportar segurament aportarà molt.
Perfecte, doncs que hi hagi sort en aquest camp de treball. Moltíssimes gràcies Pere Badalló d'Amics Escoltes del Montnegre per haver-nos explicat quin és aquest proper pas, aquest proper capítol que està visquent la reconstrucció de l'ermita de Sant Andreu de l'Arboceda. Moltes gràcies.
Esperem poder dir que hi hagi molts capítols més i que realment puguem continuar en aquest futur que el virem i que esperem arribar amb il·lusió perquè realment és la cosa que ens motiva.
D'acord, moltes gràcies, Pere.
Moltes gràcies.
Tot el que passa a la ciutat, a Ràdio Calella i Calella Televisió. Hi som sempre.
Seguim endavant a l'Infovespre. Parlem ara de política. L'alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí, Montserrat Candini, abandonarà la direcció executiva del PDeCAT per donar compliment així al règim d'incompatibilitats del partit. Tot i que tenia la possibilitat de demanar ser-ne una excepció, Candini i els altres tres membres de la cúpula que es troben en la seva situació han optat finalment per marxar 6 mesos després d'haver assumit els seus respectius càrrecs. Són Nelsa Altadi, Albert Batet i Lluís Ginó. Aquests dos últims són alcaldes i diputats al Parlament de Catalunya.
La seva renúncia s'oficialitzarà aquest dissabte en la reunió del Consell Nacional, moment en el qual també s'informarà de quin és el procés per rellevar els càrrecs. L'anunci el feia ahir la coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, insistint que la decisió ha estat consensuada.
El règim d'incompatibilitats del PDeCAT estableix que els membres de la direcció executiva no poden acumular més de 2 càrrecs institucionals o orgànics dins del partit, circumstància que es donava en el cas d'El Saltadi. Candini estava afectada pel fet de ser alcaldessa de Calella i diputada de Junts pel Sí, responsabilitats que ja tenia en el moment de ser elegida per formar part de l'executiva del PDeCAT. Tot i que ha declinat fer avui declaracions al respecte, emplaçant-se a parlar un cop s'hagi oficialitzat la seva renúncia, Candini ja va avançar la setmana passada que la seva decisió es faria pública aquests dies. La coordinadora general del Partit Demòcrata ha explicat en roda de premsa que la decisió dels 4 membres de l'executiva els honora i ha negat que aquesta situació hagi provocat inestabilitat interna.
facebook.com/radiocalella twitter@radiocalellatv
I parlem ara de robatoris. L'oficina del portaveu dels Mossos d'Esquadra ha confirmat a Ràdio Calella Televisió que en el que portem de mes s'han produït 4 robatoris amb força aquí a Calella. La mateixa font assegura que amb aquestes xifres no es pot parlar d'un increment dels robatoris a la ciutat.
Sigui com sigui, dimecres de la setmana que ve, el dia 1 de febrer, hi ha convocada una reunió a la seu del Consell Comarcal del Maresme en què hi participaran alcaldes, regidors de seguretat dels ajuntaments i els caps de les policies locals. Un dels aspectes que s'abordaran serà la unificació de tota la informació sobre els robatoris que es registren a la comarca.
Passem als esports. El club de futbol Calella mou fils per jugar un partit, el partit del centenari, contra la selecció catalana. La directiva de l'entitat està polint el programa de celebració dels seus 100 anys el proper mes de setembre. Es preveu fer un acte institucional amb la participació de l'Ajuntament de Calella i la Federació Catalana de Futbol, amb la qual s'han iniciat les converses per tancar l'organització d'un partit amistós contra la selecció.
El president del Club Futbol Calella, Jordi Tobert, va explicar ahir el programa La Banqueta de Ràdio Calella Televisió que serà molt difícil comptar amb el combinat absolut.
Volem muntar una exposició i estem mirant, hem parlat amb federació, a veure si pot portar algun equip. Nosaltres, com a il·lusions, m'agradaria que ens vingués la selecció. Però, clar, el primer equip és realment difícil per les instal·lacions aquestes justetes que tenim. Però, bueno, ens han comentat que el que sí que podem comptar és amb la selecció, per exemple, del cadet. Si podem aconseguir un juvenil, ho aconseguiríem. I si no, estem també treballant a veure si pogués venir la selecció amateur.
En relació a les diferències del camp de futbol de mar on entrenen i juguen els equips del Calella, Tobert va explicar i quines peticions s'han traslladat darrerament a l'àrea d'esports de l'Ajuntament de Calella, tot i quedar a l'espera dels resultats de l'estudi sobre els equipaments esportius locals. L'entitat ha plantejat algunes mesures provisionals.
Ens farien faltar alguna més de grades, si seguim ara per ara aquí baix. Inclús vam sol·licitar si es podien baixar les grades de dalt aquí baix. Van dir que ho mirarien, si es podia fer, es faria. I llavors la zona aquesta que tenim al costat del camp, que és l'únic lloc que tenim una mica d'espai per poder posar les taules, per fer aquestes trobades i així de la gent del club, i com a local social, doncs passa que cada vegada que plou se'ns queda ple de basses i és impracticable. I llavors vam demanar pues, si es podia arreglar una miqueta això i ja està, i poca cosa més. Sincerament, pendents de tot aquest projecte que surti i que puguem treballar-lo i que puguem anar tots millor.
El Club Futbol Calella va presentar-se a l'última convocatòria del pressupost participatiu de Calella amb un seguit de demandes per dignificar les condicions del camp de futbol de mar. A banda d'una reforma integral dels vestidors, també va plantejar la necessitat d'adquirir un marcador electrònic, equip de megafonia i so i renovar el sistema d'il·luminació. Aquesta qüestió s'abordarà en l'estudi sobre els equipaments esportius que ha encarregat l'Ajuntament de Calella, a partir del qual s'establiran prioritats i es coneixeran les partides necessàries per posar-los al dia.
Doncs arribats a aquest punt, anem a la previsió del temps.
Avui la nuvolositat ha minvat fins a deixar-nos el cel poc ennuvolat, però aquesta situació durarà poc, ja que durant la tarda ha augmentat aquest augment. Seguirà fins demà a mig matí que el cel quedarà ennuvolat. Al final del dia en són possibles algunes pluges aïllades. La temperatura màxima, tant com la mínima, baixarà lleugerament. Segueix també l'avís per estat de la mar.
Doncs fins aquí l'infovespre d'avui, dimarts, dia 24 de gener, els dos últims minuts de l'informatiu per escoltar un tema musical. Avui fa 14 anys que el nom dels Bee Gees va passar a la història després de la mort d'un dels germans, Maurice. Tal dia com avui van anunciar la seva dissolució. La millor manera de recordar-los és amb un dels seus grans èxits, aquest que sona. És How Deep Is Your Love. D'aquesta manera acabem l'informatiu. Molt bona nit. Yeah.
know the door to a better soul. You're the light in my deepest, darkest hour. You're my savior when I fall. And you may not think I care for you when you know down inside that I really do.
Són les 8.